Quan els científics van descobrir l'existència de l'ànima, el món canvia. No només eren 21 grams d'aire, sinó que havien trobat una manera de detectar-la i analitzar-la. Amb un aparell sofisticat i de grans dimensions, podien conèixer de qualsevol ésser humà, de saber si hi havia mal en el seu interior o era pura bondat. I al cap d'un temps també van aprendre a modificar i corregir els errors, el que fou empleat en els correccionals. Però allò que és erroni en una ànima és subjectiu, i amb l'avanç de la tecnologia, aquell aparell sofisticat i de grans dimensions es convertí en un estri portable i assequible. Primer van ser els cossos de seguretat, vigilants que inspeccionaven les ànimes d'aquells que agafaven un avió o entraven en un concert. Però poc van trigar els grups radicals a tenir-ne un, i van començar a purificar les ànimes de les persones o alliberar-les del cos. I així va arribar una època on no només era penalitzat per les opinions que expressaves, sinó que també eres perseguit per qui creia que la teva manera de ser, per molt íntima que fos, era un acte contra la moral.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Jugar, sigui a un joc de taula o a rol, és molt més que tirar un dau. I tots els jugadors habituals ho saben, però en el cas de les jornades d'Ayudar Jugando, aquesta premissa és encara més certa, perquè jugar també significa recaptar fons per les entitats que impulsen programes adreçats a millorar la vida dels nens. Aquest any les Ayudar Jugando han arribat a la 18a edició i ho han fet superant-se amb voluntaris, amb visitants i molt probablement també en recaptació. Us farem crònica de com ha anat aquest popular esdeveniment parlant amb organitzadors, voluntaris i persones creatives que li donen un aire nou. Aprofitant que parlem de jocs, entrevistem el guanyador del Campionat Mundial de Màgic, Javier Domínguez, alias Talai, que és de molt a prop de casa nostra, de Palau Solità i Plegamans. També recollirem una nova recomanació dels experts del Rincón del Frique i continuarem descobrint els jocs de rol amb el rodolant de la Mireia Girbau. I acabarem parlant de la sèrie Evangelion amb Sergi Castanyer, tot plegat en el 14è quimèric d'aquesta tercera temporada amb el Roger Benet a les vies de so. Comencem! Setmana 8 i 9 de desembre hem pogut ser a les jornades d'Ayudar Jugando, unes jornades que ja coneixeu, que us hem donat a conèixer des dels inicis d'aquest programa, que som molt amics d'aquesta associació, més que res també pels seus valors, perquè, com dèiem, té una finalitat solidària.
Sí, a través del joc podem donar, ajudar a nens amb problemes socials i de diferents tipus.
Clar, a més, és que l'objectiu és recaptar diners per donar les entitats que fan qualsevol tipus de projectes orientats a aquest públic, a l'infantil.
Sí.
I precisament ja porten unes quantes edicions, perquè aquest any era una edició especial que era la 18a, per tant, aquesta línia psicològica de la majoria d'edat.
Per tant, ja no ajuden a nens, sinó a adults.
No.
Vale.
Encara ajuden a nens i esperen fer-ho durant molt i molt de temps, però clar, té la seva gràcia que puguis fer un esdeveniment d'aquesta envergadura a les cotxeres de Sants, omplint les cotxeres de Sants a totes les hores de dissabte i de diumenge, dos dies seguits, per amb una finalitat solidària, que clar, moltes vegades aquests esdeveniments no la tenen, no? O tenen altres finalitats, orientacions més lúdiques.
Sí, a donar a conèixer al mercat els jocs que hi ha actuals, potser també una versió retro de lo que hi havia abans. Però el cert és que ells van ser, si no els pioners, sinó els dels primers, i estan causant de mica en mica una escola, creant una escola que segueix per molta gent.
De fet, el que comentaves també hi és, les Ayudar Jugando, vull dir, anar allà també és sinònim de jugar, de conèixer jocs nous, de rebre assessorament, no? Fins i tot que t'expliquin doncs, com es juga cada cosa, fan tornejos també, hem vist fins i tot que és l'oportunitat de molts de fer, de desplegar doncs, una gran taula de quatre pisos per fer un joc que, clar, a casa teva com ho faria? Seria impossible o seria molt difícil?
Sí, perquè hauries de lligar tota la família en un lloc perquè no t'ho toquin durant setmanes o mesos. I potser sortiries a les notícies i al final no acabaries la partida.
Segur que molts casos d'aquests hi ha, però sí. No acostumen a transcendir. En tot cas, a falta de dades definitives, perquè us dèiem, doncs, s'ha pogut observar a simple vista un augment dels assistents i també un augment dels voluntaris implicats en el muntatge d'aquestes jornades, el que encara no se sap és la recaptació, perquè doncs, encara doncs, s'ha de fer el recompte i, a més, s'ha d'arrestar tot el que són les despeses, que ara ens ho explicaran, però el que sí que està clar és que les dades, en general, milloren les d'anys anteriors i això fa estar molt contents els organitzadors. Ens ho ha explicat el Marc Travé, que és president d'Ayudar Jugando.
Aquestes són les 18a jornades solidàries i teníem la conya, si vols dir-ho d'alguna manera, de vinga, va, que ens fem grans. però bueno, una miqueta hem intentat fer el mateix més gran i millor, i com a resum final de tot, un any replet d'accions de ludoteca, d'accions directes, i la veritat és que la present edició la valorem molt positivament, en el sentit de molts voluntaris, molta feina, major quantitat d'assistència que altres anys, i no et puc donar una xifra directa ara mateix, perquè clar, encara hem de comptar moltes coses, però bueno, som optimistes amb els resultats, perquè tot el que hem anat mesurant fins ara doncs surt prou bé. Nosaltres, clar, fem feina al llarg de tot l'any, en el sentit que fem l'acció directa, que és amb la part de bé muntar ludoteques solidàries, fent aportacions de jocs a centres amb nanos amb risc d'exclusió social, com anant nosaltres a fer accions directes. També tenim la part de nosaltres haver estat recaptant fons al llarg de tot l'any, però clar, també tenim unes despeses i uns costos estructurals que hem d'intentar anar cobrint. I, en certa manera, la xifra final ens acaba depenent de quan bé ens van aquestes jornades. A inici d'any, optimistament, ens havíem fixat a intentar com a mínim igualar la xifra de l'any anterior com a objectiu desitjat, a poder ser arribar als 25. Si arribarem o no, mai s'acaba sabent, qualsevol xifra que acabem podent donar és prou elevada, però bueno, esperem com a mínim passar dels 20.
Parlant amb uns i altres, tothom creu que Ayudar Jugando pot seguir creixent, almenys aquestes jornades. Com ho veieu vosaltres des de dintre?
Home, aviam, créixer en aquestes jornades sempre acaba sent complicat, en el sentit que estem lligats a uns determinats espais i que, a diferència de moltes altres jornades, nosaltres no perseguim fer les jornades més potents o més fortes possibles o amb més oferta d'activitat, sinó que busquem fer el tipus d'activitat que ens permeti recaptar el màxim de fons possible. Llavors, nosaltres aquí tenim un compromís de no poder saltar a uns espais més potents, però sí que treballem amb aquesta intensitat, amb aquesta iniciativa. Llavors, fer-les créixer, sí, nosaltres hi treballem cada any, intentem fer-ho, però sí que és veritat que ens trobem en el punt aquest en què el creixement cada cop és més petitó i, per tant, el que intentem és créixer en activitats al llarg de l'any.
Canvi de seu, us l'heu plantejat?
Sí, és un etern debat que nosaltres sempre tenim. El que passa és que sí que és veritat que Cotxeres de Sants ens tracta de meravella, ens acull com si fóssim de la casa, ens ajuda moltíssim. Llavors, clar, pretendre créixer en un espai que tingui molts més metres quadrats implica fer tota una inversió. Per tant, hi ha l'etern debat de fins a quin punt et permets fer el salt en fora i veure si el podries omplir o no. Per nosaltres, clar, la nostra fixació és recaptar el màxim possible. Per tant, el que intentem és que totes les activitats que nosaltres fem vagin en aquesta línia. Per tant, no és tan senzill com si simplement volguéssim més metres quadrats.
En aquesta edició de l'Ayudar Jugando, a més, coincideix que ja esteu per la segona temporada del Cero en Cordura, que és aquest podcast que vau engegar precisament per donar a conèixer les jornades, per difondre, per recaptar fons també. Això està ajudant d'alguna manera?
Sí, aviam, tot va de bracet. El podcast de Cero en Cordura és un podcast que vam començar precisament doncs perquè ens venia de gust fer un podcast, però és que li vam voler donar aquest caire solidari. Diversos ja som membres de la Junta i membres de socis d'Ayudar Jugando i volíem col·laborar, i bueno, acabem de fer una aportació de 1.300 euros a raó del que hem anat recol·lectant amb els nostres patrons, els nostres benefactors. I clar, sí, hem aconseguit que hi hagi més gent que conegui Ayudar Jugando, això ens alegra, hem aconseguit una petita quantitat de fons, esperem que això permeti, i a partir d'aquí doncs, bueno, nosaltres seguirem fent el podcast i a veure què tal ho aconseguim fer créixer tot plegat.
Ja veieu, bones sensacions les del Marc Travé, tot i que estava una mica seriós quan fèiem aquesta entrevista. He de dir que darrere meu hi havia el Pablo, el que era antic president, fent-li gestos de somriu, per favor, somriu, que es noti en antena. Però mira, el Marc sembla que el vulgui fer somriure encara el pressiona més. Però bé, bueno, si escolteu Cero en Cordura ja veureu que no és un home seriós ni molt menys,
Era una gran
en el
responsabilitat
bon sentit.
Tirar les jornades aquestes endavant.
I tant, i a més que el vam agafar just quan acabaven d'acabar les jornades, llavors clar, és aquell moment, no, potser de dir, vale, ja està fet, em trec el pes de sobre, ja hem acabat, ja ha anat tot bé. I de fet les sensacions del Marc les van confirmar també alguns dels voluntaris de les jornades, van poder parlar amb la Noemi, que és una d'elles.
Per mi són les millors jornades de joc de tot l'any. Ahir vaig estar tot el dia a Ludo, el qual és una oportunitat, la gent et demana per jocs i els hi recomanes i els hi expliques, i aquest matí hem muntat el segon concurs de dissenys de joc de taula de la SJ, que el que fem és aprofitar moltes peces que tenim de jocs que se'ns van quedant sueltes i fem un concurs. Llavors el que fem és també que cada any hi ha una norma, hi ha una regla sorpresa que els hi dem al principi. Llavors, estem molt contents amb l'experiència, hem tingut algun participant més que l'any passat i creiem que els jocs, bueno, que es nota que hem agafat experiència. I la tarda, doncs, bàsicament, al voltant de la subhasta, aquest any amb la sorpresa de la gent de Chipfields, o sigui que fantàstic, em feia festa un cap de setmana genial, com sempre.
Fa gaires anys que col·labores amb l'entitat?
No, com a voluntària l'any passat vaig estar amb el concurs i alguna estona més, i aquest és el primer any que he estat de pleno. Col·laboro amb ells de manera puntual, però per agenda no puc fer més.
I qui t'ha enredat?
Qui m'ha enredat? Doncs una jota. També és que jo soc de Sants, amb la qual sí que fa anys que vinc, i fa 2 o 3 anys vaig dir, ostres, no pot ser que vingui, no sigui voluntària, llavors cada cop hi participo més.
18 edicions ja, creieu que, com tu que ets d'aquí, que ho has viscut des d'interès de fora, que Ayudar Jugando pot seguir creixent?
I tant. Sí, de fet, jo crec que hi ha intenció de créixer en espai, perquè jo crec que l'esperit d'aquestes jornades poques, és a dir, a Barcelona tenim la sort, fa 2 setmanes vam tenir el DAU, que és el gran festival de jocs i de novetats, i els que som apassionats d'aquest món, però l'esperit de la SJ crec que és molt difícil d'igualar i de superar, perquè sí, perquè són solidàries, perquè tothom està aquí, perquè és algú que ens agrada, i crec que tenen tot el potencial del món, i tant.
També hi ha entitats que col·laboren pel seu compte, les Ayudar Jugando, que posen una mica el seu granet de sorra, que fins i tot li donen un altre punt de vista, i entre elles hi ha el Club Star Trek Espanya, i vam poder parlar amb el Julián Sánchez, que n'és expresident i actual assessor.
Aquesta 18a edició, nosaltres venim aquí ja des de fa 9 edicions, i aquesta 18a ha sigut encara millor que les d'abans. Vull dir, aquí nosaltres tenim una taula i fem jocs de rol de Star Trek, perquè tenim un munt, i la veritat és que l'assistència ha sigut espantarrant, perquè ha sigut molt bona. S'ha aconseguit molt, que al final la postre el que interessa és això, perquè és pel somriure d'un nen, i això ja no té res. O sigui, tenim que venir sí o sí. I la veritat és que la gent ha respost molt bé, molt bé, molt bé. S'ha recaudat bastant més que l'any passat, i penso que això anirà molt bé.
Vosaltres poseu, com has dit, taula amb jocs. Encara hi ha gent que descobreix jocs nous quan ve aquí, jocs de Star Trek que no coneixia. Feu una mica de pedagogia, també?
Sí, per suposat que sí. Hi ha molta gent que ve i ens diu, però Star Trek té jocs de rol? Simplement això ja és molt... I és molt interessant per això, perquè la gent descobreix jocs que no sabien ni que existeixen, i a més, com que alquilen jocs, la gent es passa tot el dia jugant, i és molt, molt bonic veure la gent jugar. Però no només gent gran, sinó també crios, també gent més gran de la gran. És molt maco, molt maco. Jo ho recomano a qualsevol.
Suposo que vosaltres com a entitat seguireu vinculats, no?, a les següents edicions, també?
Sí, clar, evidentment. És que ja ni tan sols ens ho diuen. Nosaltres venim aquí sabent que tenim la taula ja. No, de veritat, sempre avisem, perquè també ens trobem en altres llocs, en altres convencions, en altres... Sempre anem a les coses que organitzen ells, també, i és molt maco, és una gent agradabilíssima.
Això és el que es pot anar fent els 2 dies de les Ayudar Jugando, que és, doncs, jugar i passar-ho bé i conèixer nous jocs. Però hi ha un moment clau, podríem dir, aquestes jornades, i que atrapa, doncs, a les persones més veteranes, les que sempre hi van, les que són fidels amb Ayudar Jugando, que és la subhasta solidària, que aquest any podríem dir que s'ha quedat a les portes dels 4.000 euros recaptats, una xifra que està vorejant el rècord que havien aconseguit mai.
Sí, està molt bé.
Et podem escoltar un fragment d'aquesta subhasta.
50 euros de salida. 300. ¿Ves? 300. Pues nada. Esto es como joderte el número final. Coño, ¿quién ha sido? 310, para empezar. Sube de 20 en 20. 310. ¿Qué? ¿320? ¿350? ¿350? ¿400?
Hem de dir que aquesta persona estava pujando, no sé com es diu en català, estava apostant per una entrada d'un hotel, d'una convenció, que ara no facis dir el què, i va acabar pagant 400 i pico d'euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, que aquest tall que hem escoltat està una mica editat, perquè hi havia més temps entre una resposta i l'altra, perquè, clar, anaven fent la seva d'allò.
Hi havia pasta pel mig,
Però ens podem fer la idea una mica de l'ambient i de l'entregada que està la gent, perquè per pagar més de 400 euros per una habitació d'hotel... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però bé, va per una bona causa.
Si tothom pujava així...
Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I aquest any hi havia una novetat, que és que tot el que és la subhasta i les jornades va acabar amb un espectacle final.
Presentemos a los cuatro tenores, tres en activo. Un filántropo, un melómano, mecenas del arte, famoso por sus actuaciones en los mejores internados femeninos, Plácido Domingas. Recién llegado de su gira de 10 años y un día por Estados Unidos, donde ha actuado en los auditorios de Sing Sing y Alcatraz, el colombiano Pancho Colate. Y sustituyendo a su hermano, el experto en las artes italianas tras las mejores barras de las pizzerías de Gavà, Luciano Pepperoni.
Ja has vist que el nivell està alt, eh?
Sí, altíssim, altíssim.
Però el moment clau no és aquest. El moment clau és que va ser brutal. Va ser quan van treure de l'armari el Soy Rolero.
Yo no maldigo mi suerte porque rolero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir.
Aquesta obra d'art, deixeu que ho digui així, surt del podcast de Cero en Cordura i han fet una versió al YouTube de karaoke. O sigui, pots veure aquest bon home cantant amb la lletra sota i fins i tot la versió l'home sense cantar amb la música i la lletra sota. Per tant, aquelles jornades que feu a casa vostra després d'un sopar, que la gent ja ha begut una mica i tot, crec que és una bona opció.
Sí, ho posarem per Nadal, el dinar de Nadal amb la família.
Sí, sembla que la lletra és una mica complicada i li va costar a la gent de seguir, però crec que va acabar donant un gran què. I de fet hem parlat amb l'ideòleg d'aquest espectacle, el Xavi Subias.
Tot va començar quan jo sóc usuari d'escoltar el Cero en Cordura i van fer la cançó de Soy Rolero i escoltant-la li vaig comentar amb el Pablo, dic, heu de fer un karaoke d'això, no? I evidentment, no sé per què, no sé si em van fer cas o ja tenien la idea, van fer el karaoke. I després d'això vaig pensar, dic, i si aquest karaoke fem cantar a tota la platea de... Ara, cap allà. I si fem cantar tota la platea del final de l'Ajudar jugando el Soy Rolero, i llavors vam pensar com ho podríem fer cantar? Doncs pues, evidentment amb un gag final, un espectacle final, per a més deixar-ho... Les subhasta en si, ja de per si és un espectacle, però li hem volgut oferir pues, una guinda per deixar el show ben en l'aire.
L'has après ja el Soy Rolero?
Bueno, costa una miqueta, eh? Sí, l'hem hagut d'escoltar unes quantes vegades i la veritat és que sí. M'he pres més la Marxa Radevski i el Sole Mio, que estaven també dintre de l'espectacle.
Home, però almenys la lletra no te l'han fet cantar, no?, del Sole Mio.
No, per sort ens anaven tallant a cada moment i no ens deixaven cantar la lletra del Sole Mio, sí.
Poder estrenar un espectacle final just quan es fan els 18 anys de les Ajudar Jugando, creus que també pot sentar un precedent de cara a següents edicions?
Pues fa por, però sí. Perquè ara ja s'esperarà alguna cosa. Sí, no, però a veure, és veritat, el fet d'acabar-les d'una manera o acabar-les de l'altra deixa un regust de boca i s'han fet grans, no? Pues anem a seguir creixent i anem a fer-les grans i nosaltres el que fem bàsicament són shows i són espectacles i són dinamitzacions, per tant, bueno, ja hi ha un parell d'idees, eh?
Ah, sí?
Sí, però no.
Alguna primícia?
No, no te les avançaré. L'any que ve veniu i les veureu, però sí, ja... De fet, tot això és començar. Quan haces pop no hi és top.
Té tota la raó. Quan comences amb aquestes coses no pots parar.
Jo estava escoltant el Soy Rolero, m'ha enganxat.
No podies escoltar el Xavi Socias, però només senties el Soy Rolero de fons,
sí,
no?
Soy Rolero.
Doncs ja te l'estàs baixant, descarregant, aprenent de memòria i fent bandera que algú havia de fer aquesta cançó.
Demà els hi posaré als alumnes.
També. Hem de sembrar aquí el friquisme des de ben joves. Doncs res, aquest és el balanç que hem pogut fer d'aquestes 18enes jornades d'Ajudar Jugando. Balanç positiu, positivíssim, tant pels organitzadors com pels assistents. I res, des d'aquí una salutació a l'organització i molts ànims per seguir fent unes jornades d'aquesta envergadura que té molt de mèrit.
Jo soy Rolero!
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
L'entrevista.
El 23 de setembre passat va tenir lloc la final mundial de Magic, el famós joc de cartes col·leccionables creat el 93, on cada jugador representa ser un mag que utilitza conjurs i criatures per tal de vèncer l'oponent. En aquestes més de dues dècades han sortit noves edicions i un gran nombre d'expansions que l'han mantingut com el joc de cartes col·leccionables de més èxit, amb més de 6 milions de jugadors d'arreu del món. De tots aquests, el campió d'aquest any és Javier Domínguez, alias Talai, de Palau Solità i Plegamans, que s'ha alçat amb la victòria final davant del polonès Gregor Kowalski. Javier, gràcies per atendre la trucada del Quimèric, benvingut.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Quant temps fa que jugues a Magic? Com hi vas arribar?
Uy, hace mucho ya. Empecé a jugar sobre los 13 o 14 años, cuando mi primo trajo las cartas a una comida familiar. Me enseñó el juego, me gustó y bueno, hasta ahora.
El cosí instigador, eh?
Sí.
Tots en tenim algun.
Jo vaig fer-ho amb els meus nebots, però no han arribat tan lluny, haig de dir. Actualment...
Todavía.
Actualment ets un jugador professional de Magic. Quan i com vas decidir fer aquest salt?
Bueno, básicamente llega un punto en el que si vas jugando a los torneos y vas haciendo lo mejor, te planteas que igual puedes dedicarle más tiempo. Y en el caso de Magic, como es un juego pequeño comparado con otros juegos, como quizás, no sé, League of Legends o juegos más masificados, al final dedicarse más a ello viene primero a hacer un resultado gordo y luego te dedicas a ello, porque no hay, digamos, manera de hacerlo de la otra manera. No puedes dedicarte antes de conseguir un premio grande porque no hay dinero, básicamente.
I es pren aquesta decisió de dir em dedicaré professionalment o a base de dedicar-hi hores doncs una cosa porta a l'altra?
Sí, es primero dedicas horas para intentar hacerte mejor y si consigues llegar luego te planteas si puedes dedicarte o no, pero siempre es primero conseguir el resultado. No tomas la decisión de un día para otro de no, me voy a dedicar a esto. No funciona del todo así porque tampoco sabes si vas a llegar.
I en el teu cas, quan vas prendre la decisió? Quant de temps portaves dedicat ja o invertit en el Magic?
Hace un año o dos decidí jugar bastante. Estaba en un momento un poco parado de mi vida y decidí ponerme más en serio, jugar, tomármelo, digamos, como algo de tiempo completo, ¿no? Y bueno, evidentemente estoy muy contento porque he salido bien, pero por otro lado, soy consciente de que podría haber salido menos bien, podría no haber ganado a nadie y podría haberme quedado sin ganar nada. Pero bueno, cuando tomé la decisión, a pesar de que era consciente de que podría pasar eso, para mí estaba bien, porque al final es un juego que me gusta jugar. Entonces, si te dedicas mucho tiempo a algo que te lo pasas bien, el peor resultado posible es que no ganas a nadie, pero al menos te lo has pasado bien. Entonces, en mi caso era razonable, digamos, intentarlo, porque al final lo que haces es intentarlo.
I rebies el suport familiar, d'amics, de parella, per poder-t'hi dedicar també?
Sí, bastante, la verdad que sí. En familia supongo que están un poco acostumbrados, pero sí, la verdad es que siempre he recibido bastante ese apoyo, ¿no?, de la gente con la que estoy. Sí.
I quins consells donaries a qui vulgui ser un professional d'aquest joc?
Tomárselo con calma, como digo. Es decir, primero intentar probar cómo funciona el juego, digamos, cómo se le da a la persona competir, y luego intentar aprender de la gente buena, o sea, aprender de los que son mejores todo el rato. En un juego así tenemos la suerte de que puedes ver cómo juegan los demás, que la formación es muy abierta, entonces intentaría aprender de ellos lo máximo posible. Que es lo que hago yo también, vaya, ¿no?
I es deixen, vull dir, ensenyen, fan els seus alumnes, per dir-ho així, o són molt recelosos de la seva manera de jugar?
No, la informació no és demasiado hermética, es decir, es más o menos abierta. Mucha gente escribe artículos abiertos, hace streaming jugando, y quizás sí que los mejores son un poco más cerrados, pero tú los puedes ver jugar, entonces los ves jugar y aprendes. Al final estás jugando a las cartas, la información es muy abierta, tú ves cómo juega sus cartas. Entonces, si lo ves jugar muchas veces, puedes aprender de él, aunque él no te hable, solo con verlo ya puedes aprender algo.
Jo recordo les meves èpoques mozes, per allà als anys 90, quan vaig començar a jugar a Magic, que, bé, crear una baralla de Magic, quant pot costar a nivell professional? Perquè són cartes de col·leccionista, ho recordem.
Sí, las cartas de coleccionista la verdad es que no se juegan, o sea, yo no sé, no tengo ni idea de cómo está el tema del mercado de coleccionista. La mayoría de torneos son con barajas medio nuevas, que son así con cartas, no sé, quizás entre 100 euros o así. No estoy muy seguro, es que no estoy muy puesto. Pero digamos que hay dos tipos de cartas. Las de jugar torneos, que son más baratas y más accesibles porque hay muchísimas. Son las cartas que imprimen a día de hoy. Y las cartas de coleccionista que son del 95,
sí,
que
claro,
son súper pocas y que cuestan una leña que no sé ni cuánto, pero para mí es desorbitado, ¿no? O sea, son muy caras. Y son elementos de coleccionistas, como que colecciona sellos o antigüedades, ¿no? Y dentro de lo que es el mundillo es una antigüedad. Entonces, esas se disparan, pero tampoco estoy muy puesto porque no es algo que yo... Bueno, no soy un coleccionista, digamos.
Clar, comentes que per jugar necessiteu una... La baralla és més barata, però ha d'estar actualitzada, suposo, no? També has de fer una inversió, no?, constant per poder dedicar-te a això.
Claro, sí, además, más que actualizarla porque salga es porque a lo mejor decides cambiar de baraja, ¿no? Entonces tienes que intentar tener, competir con lo que tú creas que es lo adecuado. Sí, al final es un pequeño gasto, pero bueno, es más pequeño que el de los viajes, ¿no? Por ejemplo, viajar a un torneo pues es un poco más costoso y es eso, es algo que al final te lo tomas como un hobby hasta que sale muy bien, pero que bueno, es
una,
digamos...
Han sortit moltes expansions des del principi i edicions. Els tornejos deuen tindre un límit de quines cartes són les vigents, suposo.
Sí, claro, va rotando. Es decir, llega hasta cierto... Hay diferentes tipos de torneos y cada tipo de torneo engloba hasta ciertos años. No es algo estático, simplemente cada torneo es diferente. Y sí, yo los que más juego en general son bastante de las colecciones recientes, que evidentemente son los que más mueve la empresa que hace el juego, porque es lo que más... mejor le viene, y para mí son los más interesantes porque son los más dinámicos, ¿no? Al tener menos cartas tienes que, digamos, improvisar más con las pocas opciones que hay.
Uh-huh. Tu ara ets campió mundial, com ha estat el periple fins a arribar a competir en aquesta categoria? Pot anar qualsevol, s'han de fer una sèrie de mèrits, és tots uns anys d'anar guanyant certs campionats?
Sí, ha sido bastante pasito a pasito, va ser un poco tortuga. Al final, para este torneo hay 4 torneos grandes al año, digamos, y en este mundial éramos 24, que eran los 4 que más habían ganado, los 4 de ese torneo gordo, y luego los 20 que más puntos habían hecho en torneos a lo largo del año. Entonces, ha tenido que ser un año de jugar muchísimos torneos, de tener bastante suerte en varios, y meterme, pero para mí ha sido bastante largo, ¿no?, el conseguir llegar a clasificarme o algo así, porque han sido varios años de un año ganar un poquito, el otro ser un poquito mejor, y al final, bueno, yo lo he notado como algo muy, muy largo, como una maratón, digamos, ¿no?
I quan arribes a completar la marató, després què? Què et planteges després del Mundial?
Todavía no lo sé, porque ha pasado poco tiempo, pero es una sensación muy rara. Es una sensación de satisfacción, ¿no?, de algún modo, porque es algo a lo que obviamente he dedicado mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y todavía no lo tengo muy claro, pero de momento pues seguir jugando mientras lo disfrute y sea algo que me viene bien, digamos, y que me lo paso bien. Pero no tengo ningún objetivo ahora mismo, la verdad es que... Tampoco funciono mucho por objetivos, soy más de intentar hacer lo mejor posible. Siempre digo que compito contra mí mismo, entonces mi idea inicial al menos es seguir haciendo lo mismo, la verdad.
¿Guanyar el següent mundial, potser?
Sí, bueno, o no, pero sí, intentarlo. Yo al menos intentaré estar ahí para repetir.
Mm-hmm. Hi ha altres jocs de cartes col·leccionables, però no tenen tant èxit. Què té d'especial el Magic?
Pues la verdad es que un factor que tiene es que como es de los primeros, el primero de los más grandes que ha habido, hay mucha gente que le gusta más el Magic porque se ha acostumbrado a jugar, ya sabe jugar y ya tiene, digamos, su grupo de gente con el que juega. Y yo creo que el Magic, la parte buena que tiene es que es muy dinámico, cambia mucho, ¿no? No te lo pasas. Es decir, cuando aprendes a jugar mucho una baraja, pues a lo mejor luego hay que cambiar la baraja. Y cuando crees que sabes algo, pues luego al final resulta que estabas equivocado y tienes que volver a cambiar lo que pensabas, ¿no? Yo creo que... como juego que te hace renovar de ti mismo jugando, es muy atractivo, de manera que hace que mucha gente juegue durante mucho tiempo, porque es, digamos que es un juego que tardas mucho en cansarte porque va cambiando muchísimo.
Clar, ¿compararías algún otro juego con el Magic? Si diguessis, si no jugués a Magic, ¿jugaría?
Bueno, más casi conocidos, tal Hearthstone se parece mucho. Sí, de los más conocidos es el que más me viene a la cabeza, porque es muy parecido en cuanto a mecánica, es un juego de cartas similar, y es el que, digamos, diría que es más vecino del Magic ahora mismo.
Pero el Hearthstone es virtual.
Sí, es virtual, cosa que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero desde luego es más, tiene más facilidad para jugar un rato en la tablet mientras vas en el metro, ¿sabes? Que al menos algo que puedes jugar en cualquier momento, pero sí, es un juego parecido, en mi opinión, vaya.
Per anar acabant, la pregunta que tothom es fa, ¿et van deixar embarcar amb aquell xec enorme?
Sí, además no me pusieron ningún problema, tampoco, yo pensaba que no me dejaría meterlo, pero... bueno, puedo llevarme este tarugo de cartón aquí en medio, no sé si es ningún problema, tú lo metes arriba donde las maletas y ala, así que iba yo por ahí con el aeropuerto con mi cheque, no más que soy grande, entonces no parecía muy grande, pero ahí, aquello lo tenía girado para que no se viera mucho, para que...
A ver si te lo roban, ¿no?, pel camí o qué.
me daba cosa quedarme dormido en l'aeroporto, però no, finalment.
I el més important, per cobrar-lo, has esperat un canvi de divisa favorable o el mantens en dòlars?
No, ja, tal com viene, no espero.
No has fet ningun càlcul econòmic d'aquests raros arcaics?
No. Pues mejor no, pues para no liarme.
I has calculat el percentatge que et gastaràs en la següent baralla de cartes de màgic o no?
¿Cómo?
Has calculat quants d'aquests diners els destinaràs a comprar més cartes de màgic?
No mucho, es decir, no compro muchas cartas. Como digo, no colecciono, entonces no tengo esa ambición de tener ciertas cartas en concreto, así que no mucho, espero que no.
Doncs moltes gràcies, Javier Domínguez, per atendre la trucada al Quimèric i explicar-nos com se sent sent aquest guanyador mundial del torneig de màgic.
Muchas gracias a vosotros.
Que vagi molt bé, adeu-siau.
Adeu.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
Els experts.
Soy Paco Grau, de Rincón del Friki, y vamos a hablar un poco de Warhammer Underworld Nightbolt. Espero haberlo dicho bien. Nightbolt es, digamos, la segunda versión, la nueva versión quizás, de otro juego que ya hablamos en una ocasión anterior, que era el Warhammer Underworld Shadespire. Es un juego de miniaturas que combina muchísimas cosas. A ver, es un juego con miniaturas, obviamente, porque es de Games Workshop, así que cuentas con que las miniaturas van a ser preciosas, como siempre, de fácil montada. Además, ahora las hacen que no necesites ni ningún pegamento ni nada por el estilo, se encajan como unos muebles de estos japoneses que se encajan con las maderas y quedan súper chulos y ajustados. Pues igual, utiliza dados como prácticamente todos los juegos de miniaturas para generar un poco el azar, pero utiliza también un mazo de cartas que te permite, digamos, hacer acciones especiales y cosas por el estilo. Las partidas son ultra rápidas. Estamos hablando de jugar a un juego de miniaturas donde una partida puede llegar a durar a lo mejor alrededor de 30 minutos. En una tarde te puedes jugar 4 o 5 hasta que te canses. Y lo guay que tiene esta nueva edición es que, aparte de que trae nuevas bandas, trae obviamente un tablero nuevo, añade reglas para personajes que tengan capacidades mágicas, para que puedan, no sé, hacer escudos mágicos o contrarrestar hechizos de otros o lanzar rayos, ese tipo de historia. Y quizás desde mi punto de vista lo más guay es que te vienen reglas para jugar en multijugador, hasta 4 jugadores a la vez, imagino que juntando 2 tableros, todavía no lo hemos llegado a ver. Tiene las reglas para el juego competitivo, que es algo que, bueno, yo creo que esto ya existía de manera extraoficial.
La temporada passada estrenàvem al Quimèric una secció aleshores sense nom. Avui li podem dir Rodolant, és el nom que hem pogut escollir amb la Mireia Girbau. Benvinguda al Quimèric, Mireia.
Hola, què tal?
L'últim cop que vas passar pel Quimèric devies rondar el mes de maig-juny i vam poder parlar dels jocs de rol i fer una petita introducció, i avui ens vens per explicar els tipus, no, de jocs de rol.
Clar, perquè el joc de rol és una descripció molt genèrica del que són els tipus de jocs de rol, però hi ha moltes temàtiques diferents. Els jocs de rol es basen a crear una ficció parlada entre els jugadors i el director, que és el que narra la història. I entre la secció d'escenes es va formant una història, unes escenes generals. I es juga principalment descrivint totes les situacions que apareixen i dient als jugadors els personatges que veuen i senten i què passa en cada moment. Però hi ha molts tipus de jocs de rol. Els jocs de rol són com les pel·lícules, hi ha categories i subcategories, i hi ha per tots els gustos. Si t'agrada la fantasia, el terror, la història o la ciència-ficció, o resoldre misteris de la vida quotidiana, podràs sens dubte trobar el teu joc de rol preferit.
Clar, potser el que es parla més és el de la fantasia, no?
Sí, la majoria són aficionats al fantàstic.
De la fantasia medieval és la categoria més predilecta dels jocs de rol, tot i que n'hi ha d'altres tipus.
Potser per qüestions històriques de la creació dels jocs de rol, Dungeons and Dragons...
Home, Dungeons & Dragons és el joc de rol més famós i el primer que es va crear. I clar, també hi ha altres tipus, com la fantasia urbana o la ciència-ficció. I bé, els medievals fantàstics situen en una edat mitjana fictícia, amb màgia, amb races diferents i fantàstiques, i la seva missió és explicar una història des d'una vessant més èpica, centrant-se en l'acció, l'aventura i l'exploració. Com bé deia l'Alfons, el més famós és Dungeons & Dragons, però també hi ha El Senyor dels Anells, Pathfinder i Jocs de Trons.
Entre molts altres, també podem parlar de Warhammer i passar-nos tota la secció dient noms de jocs de rol.
Sí, però crec que no és l'interessant.
No, però de fet és el que dèiem, que molts quan pensem en jocs de rol ja pensem automàticament en fantàstic. Per sí. exemple, ara a mi, quan has dit de terror, se m'ha encès la bombeta, a veure, jocs de rol sí. de terror.
La dama del xulo.
La dama del xulo, sí, és un joc de terror i de suspens.
Xulo, xulú, catulú.
Catulú, hi ha moltes formes de dir-ho.
Això dona sí. per una altra secció.
Clar, això estaria també a cavall, no?, entre el terror i el fantàstic.
Sí, clar, estem parlant Lovecraft, principis del segle XX, aquelles històries que feia tant... Bueno, ja en parlarem també en el Club de Lectura, l'Alquimèrica, aprofiteu.
Sí, 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 de cara al mes de març podrem llegir... Les mansiones de la locura, si no m'equivoco.
Sí, tot va bé, sí.
Doncs aquí podrem aprofundir amb el gènere Lovecraft, que té nom propi, eh?
Aquí ja hem colat la falca, perfecte. Continuem.
Sí. Continuem.
Mireia, endavant.
Després de la categoria de medieval fantàstica, els jocs de fantasia urbana, que és una realitat que és idèntica a la nostra, però hi ha fets sobrenaturals. Tant s'afronta criatures com apocalipsis zombis, extraterrestres, fins i tot altres jocs on encarnem la pell d'alguna d'aquestes criatures, com tot el que és Mundo de Tinieblas, Hombre Lobo, i aquest tipus de jocs que tu portes un ser sobrenatural en el món actual.
Realment, el joc de Vampiro dels anys 90 es va fer superfamós per poder portar un vampir i molta gent ho ambientava a la ciutat on vivia.
Sí, clar. Sí, sí. Hi ha moltes partides que s'han ambientades a Barcelona.
També és veritat que té més glamour. Barcelona o Nova York que Sabadell o...
Però jo he jugat a Sabadell.
Jo n'he fet una Sabadell, sí, sí.
I on us l'imaginàveu?
Estàvem pel centre i passant cos de nit.
Sí, ja tenia una galeria d'art de per aquí.
Sortint de festa i passant cosetes, sí.
Jo veia més coses a Can Puigdener, però... bé, no. Farem veure que no hem dit res. Què més tenim? Ciència-ficció, has comentat, també?
Sí, hi ha el gènere de ciència-ficció, que són mons amb alta tecnologia, viatges per l'espai i altres espècies. També hi ha megacorporacions i coses una mica dolentes del futur, no? I hi ha els jocs de rol de Star Wars o de Star Trek, on pots interpretar un Jedi, un caçar recompenses, o en Star Trek viatges a través de mons i coneixes planetes i noves espècies.
I la gent s'ambienta, per exemple, portant vestimenta o objectes que et puguin transportar a l'ambientació de cada joc? Ho dic perquè, per exemple, escoltàvem a Cero en Cordura, que alguns dels jugadors eren obsessius, per dir-ho així, de no, si estem fent una partida que s'ambienta al 1600, no podeu portar res de menjar que no s'hagi inventat abans del 1600. I parlant de la història de les patates fregides, no? De quan es van inventar les patates chips i si es podien menjar o no en una partida de rol. S'arriba a aquests extrems o depèn del friquisme de cadascú?
En aquest cas, jo m'estic referint als jocs de rol de taula. Però clar, també
els jocs de rol amb viu. Amb jocs de rol de taula,
sí,
també.
Sí, sí, m'estava referint a això.
És el nivell de friquisme que cadascú tingui.
Aquí estem arribant a nivells molt alts, em sembla. Sí.
El rol en viu seria el pas a això que dèiem.
Seria el pas d'interpretar ja a l'extrem el personatge. O sigui, et passes un dia, dos dies, unes hores portant el personatge, actuant com ell, vestint-te com ell, menjant com ell, interactuant amb els altres jugadors de forma física. En canvi, el joc de taula és més tranquil. Estàs narrant les teves històries i veus a l'altra persona i al narrador, però no actues com ell, no mous de la taula en si. Mm-hmm.
Hi ha gent que s'ho pren molt tranquil·lament, però jo recordo partides, a dir, què fas? Li preguntes al jugador què fa, i el tio allà, i això, i allò altre, i tot això, i allà, tio, tens 10 segons per decidir-te, que és el que dura la sal. No m'estiguis aquí 5 minuts.
Espavila, no?
Bueno, però hi ha decisions que són molt compromeses i que són molt...
Ànsia.
I clar, a la vida real t'acabaríem matant, no?
Sí, clar.
És... Sí, si un torn són 2 segons, mira, si no decideixes ja...
La vida decidirà per tu.
Sí, sí.
El màster decidirà per tu.
Sí, sí, això passa tot sovint. Una altra cosa que comentàvem de l'ambientació, per exemple, dèiem Dungeons & Dragons i jo he dit també el Warhammer. Els dos són d'ambientació fantàstica, però els mons són diferents, perquè un és èpic, com deies, i el Warhammer és èpic, però és molt fosc, també.
És èpic, però fosc, perquè passen unes coses una mica difícils. Una ambientació...
I
xungues. No volia dir xungues, però sí, són xungues.
Hi ha paraules més lletges per dir, per la ràdio que xungo.
Ostres, és difícil, eh? Poses el llistó molt alt.
Bueno, que es puguin dir, potser no.
Ah, ja deia
si no,
jo.
Tenim aquí el Roger que ens tirarà uns pitos i ens taparà els xunguismes que diguem.
Ha fet una cara d'ostres, no el tenia preparat, eh? Podem començar a dir tacos, però no passarà res aquí, eh? No ens censurarà ningú.
Va, no li donem més feina, per si de cas.
Quins són els teus subgèneres preferits de jocs de rol, Mireia?
A mi m'agrada molt la fantasia medieval, perquè com que es basa una mica en el pesat i amb el Senyor dels Anells i totes aquestes pel·lis que hem vist tan èpiques, per mi és més fàcil d'interpretar, em fa més fàcil de
posar-me... El coneixes més, potser.
Coneixes més. En canvi, els jocs que són més futuristes, potser els que són més de Star Wars i d'investigació espacial es pot portar bé, però els que són de futuristes molt, molt llunyans, post-apocalipsi, em costen més, perquè encara no ho he viscut, o no, hem viscut,
bueno,
no ho hem viscut
fer,
tots,
no?
És el que té, no? Em costa més posar-me la pell del personatge.
Jo crec... Depèn si ets molt lector de, o molt, molt fan de pel·lícules sí. d'aquest gènere.
A la Karin li encantaria sobretot el de gènere cyberpunk, em sembla.
Sí, avui estic frisant per jugar al joc de rol del Neuromante, eh? Bueno, m'ho faig a sobre.
No em retis que el tinc, eh? Tinc el Cyberpunk 2020.
No!
Que... Sí, sí, tinc un joc de rol futurista que es diu Cyberpunk 2020. O sigui que això és d'aquí 2 anys.
Sí, sí.
Sí, ja...
Bueno, està basat en el sistema de Witcher, no?
Serà al revés.
Al revés, al revés, perdona, sí.
L'empresa que fa el videojoc de Witcher ara traurà el Cyberpunk 2077.
Si ara m'arribes a dir Cyberpunk 2019, penso que va de les municipals. I ara una pregunta tonta que la fa algú que no té ni idea de rol, eh? Però podríem fer un joc de rol... de zero, creat per tu i els teus amics, amb les teves normes, amb els teus personatges, amb la teva ambientació, sense comptar amb cap d'aquests jocs que ja estan fets?
Està bé basat en un sistema ja creat, però és molt... Bueno, no és fàcil, però és possible crear un joc de rol des de zero, a través de les històries o d'alguna ambientació que t'agradi, que ja tinguis en ment, algunes històries que tinguis ja escrites. Pots d'aquí treure una idea de personatges i de món i crear les teves pròpies regles. Però s'ha de provar molt. S'ha de provar molt com funcionen les tirades i que tot vagi bé perquè sigui equitatiu.
Realment...
Perquè potser requereix un sobreesforç, no?
Sí, per això realment sí. Hi ha jocs de rol que no són un món, sinó un sistema de normes. El Dungeon realment és això, un sistema de normes. No té un món associat, després pots comprar mons a la part. El mateix passa amb el Rolemaster, que és el famós Taulemaster, i d'altres, com el GURPS, que aquella va quedar antiquat, i bueno, molts altres.
Sí, sí, hi ha molts jocs que són només el sistema, que són només les regles. Després hi ha jocs que ja incorporen l'ambientació. Ara, crear un joc des de zero, són dos components, l'ambientació, les històries, els personatges i el sistema. I d'en si, crear-lo per si sol és una mica complexa.
Pensar, per exemple, en els grups d'amics, que sempre hi ha les típiques llegendes o històries o personatges inventats o personatges mitificats. Clar, crear un joc de rol a partir d'això que només sigui pel teu grup d'amics, per les 4 persones que coneixen això.
Clar, home, és molt interessant crear un joc que només puguis... O sigui, que es creïs a través de històries que heu anat fent amb els vostres amics i que sigui vostre. És molt interessant perquè se sent com molt grupal i, en el fons, jugar rol de taula és crear una història entre tots, un treball en equip, i és molt guai.
Haig de dir que alguna gent juga en plan partida jugadors contra director de joc. Que jo, a mi això no m'agrada gens. I la Mireia està dient movent el cap que no.
S'ha d'estimar el narrador de joc, que és el que prepara la partida i es pensa una bona història i prepara tot el que és el sistema perquè tothom ho disfruti.
A més, que requereix molt de temps, no? Molt d'esforç d'aquesta persona. Se li ha d'agrair, també, no? És com moderador d'un grup de lectura, no?
Sí, sí, sí.
També, a mesura que vas tenir més experiència, es va fent més fàcil. Al principi llegeixes tot el llibre, memoritzes les regles... I clar, és complex, però a mesura que li vas a fer una mica el rotllo ja es fa més amè.
Després l'interioritzes, no?
Interioritzes el festeu, sí.
El jugador té menys feina que el director perquè només ha de saber el seu i com és el personatge i poca cosa més.
Mm-hmm. Això també és cert. Doncs prenem nota d'aquests subgèneres, llancem la idea a l'aire per si algú vol crear el seu propi joc de rol, o fins i tot és l'inici per comercialitzar-lo, no? Com hem vist en molts jocs de taula, també. Jocs de cartes, com els Goblins en la mina, no? Que neixen així d'una idea entre amics. Doncs moltes gràcies, Mireia. T'esperem a les següents edicions de la secció per poder conèixer més a fons a tots els mons dels jocs de rol i de taula.
Bueno, espero tornar-les a veure. La propera vegada
això
farem
segur.
Més cosetes.
Moltes gràcies.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. Les sèries del Fantàstic.
Sergi Castanyer, benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies, Karen. Hola, què tal? Hola, Alfons.
Bones.
Després que l'últim dia parléssim de mals rotllos amb el conte de la serventa,
sí,
que ens poséssim aquí en el pitjor escenari possible, avui canviem completament de registre, no?
Jo diria que no.
No? Avui toca depressió.
Depressió, però aquest cop amb
anime,
un altre format.
Amb anime.
Amb un altre format, deixem-ho
avui...
dir.
Anime.
És el gran debat, eh? Com es pronuncia
anime? Jo tinc claríssim, anime.
Anime. Oh. M'anima l'anime, que era... No sé, hi havia una
quin temps verbal del verb animar hem d'emprar?
Es tracta d'Evangelion, no? Que
Evangelion.
No hem dit el nom encara.
És una de les meves sèries favorites. L'Alfons també l'ha vist.
Sí, m'agrada molt també.
Hem estat parlant abans de què parlaríem ni tal. I bueno, és un mini
resum. I aquí és quan jo quedo completament out, perquè no l'he vista. A veure, veneu-me-la. A nosaltres, a mi, mira, el Genís, des de l'altra banda, ens diuen que també.
També, molt bé.
Moren milions d'humans i ho pots veure.
Ah, això està bé. Veus, ja t'ho sí. És un bon punt de partida.
Pensa que és una sèrie mitiquíssima del 95. Estem parlant... que la va emetre al Canal 33 per les nits, que jo em vaig enganxar allà, perquè era com... ja es parlava d'Evangelion, llavors era això, doncs, deien, al Canal 33 crec que eren els dimarts,
sí,
per la nit.
Sí, dimarts a les 9 i mitja o por ahí.
Era bastant tard, jo era adolescent, llavors era...
Sí,
jo
deia,
no,
memòria,
avui...
Però, bueno. Però el Canal 33 en aquell moment feia grans apostes.
Sí,
va fer grans apostes i que li van sortir molt bé, perquè a més, a part d'Evangelion i a les sèries manga que es deien en aquella època,
sí,
també tenien molta ciència-ficció.
Sí. Sí, sempre ho diem, perquè sempre, mira, si algú ens escolta, no?
Que... 90 per 100 grans anys.
Aviam si tornen a...
Si torna.
Sí. Ara és notícia perquè l'ha rescatada Netflix, l'ha anunciat pel primavera de l'any que ve. O sigui que...
I què hem d'esperar? Vull dir, faran algun tipus de remasterització, adaptació d'aquestes del seu estil?
Fan un redoblatge.
Redoblatge.
Que està la gent ja espantada.
Quina
perquè
por.
És com de... No, sisplau, no la redobleu, és una sèrie mítica. I suposo que em preguntaràs de què va, perquè estàs
exacte,
ja aquí...
Exacte, què va. Amb aquest nom m'inspira bastantes coses.
Però penseu primer de tot que és una sèrie del 95. Mm-hmm. Llavors, ens situa en un any 2000, concretament, bueno, un any abans, el 1999, on arriben a l'Antàrtida...
Quin futurisme més...
Més estrany,
és patxanguero, no?
És patxanguero, eh? Arriben a l'Antàrtida i troben un monstre gegant, que es veu que per l'ADN que extreuen i tal és un, diguem, anterior als humans, però que podria ser... L'anomenen l'Adam. Mm-hmm. Llavors es veu que el desperten i crea el que se'n diu el segon impacte. I què és el segon impacte? Bueno, bàsicament que mitja Terra...
El que vulgarment es coneix com l'apocalipsis.
Exactament, un apocalipsis.
És que clar, Evangelion a mi em fa pensar en l'apocalipsis.
Sí. Llavors, doncs, 15 anys més tard, el 2015... la Terra s'ha tornat a aixecar i han creat uns robots gegants anomenats Evangelion a partir de l'Adam per combatre futures aparicions d'éssers com ell. I efectivament, doncs, a la sèrie apareixen.
I per segur... tant, els bons són els robots?
Són els robots, sí. I els pilots, que tenen que ser nens de 14 anys.
Això és una mica Ender, no?
Jo sí, sí. Crec que també havien de ser verges, però bueno...
Bueno, això ja...
Això no queda clar.
Això ja no ho... Jo no
ho
tenia clar.
No ho especifiquen.
Per això no podíem posar-ho en un futur gaire llunyà, perquè si no l'edat baixava a 9, no?
I jo suposo que tu diràs, això és Mazinger Z.
Si, això t'anava a preguntar, sí, si és aquest estil o...
Aviam, és un Mazinger Z, de la, diguem que el gènere, però aquí tenim tenim uns personatges molt complexos. Però quan dic complexos és que tenen moltes tares i molta complexitat, moltes pors. I són personatges que jo crec que en qualsevol pots establir com contactes a dir, mira, aquest s'assembla no sé qui.
Són molt humans.
Són molt humans. I jo crec que és la gran base d'Evangelion. A part de tenir una base que agafa la Bíblia i l'agafa i la gira, la capgira totalment...
Sí, fot el que vol, més o menys.
Perquè, exactament, bàsicament...
És que m'estranya una reversió de la Bíblia venint del Japó, no? És una cosa una mica estranya, no?
Bueno, fan el que li dona la gana una mica, agafen una mica del que diu la Bíblia i després allà, a la campi qui pugui.
Perquè, clar, el resum de la sèrie bàsicament és que... és una interpretació, o sigui, perquè aquí el bo és que la sèrie és com és complexa, cadascú que l'ha vist té una interpretació diferent.
També té un avantatge a la sèrie, que si has vist al final no te'l podem explicar.
Sí,
no l'entenem.
Ah, val, o sigui, si ara ho intenteu, no...
Per això ja arribarem.
No em feu cap spoiler, no?
I bàsicament la base seria que Déu s'ha cansat de que els humans no puguem evolucionar i ha dit, doncs ja que no evolucionen, destrucció total.
Doncs fora, no?
Sí, sí.
S'ha acabat.
I llavors el dolent és Déu, naturalment. I llavors les bèsties que creen els humans són els que les tenen que defensar.
Ah, està bé.
O sigui, és una... O sigui, agafes la Bíblia... Per això deia de agafar la Bíblia...
Allò del Nietzsche de Dios ha muerto, no, está vivo y es el malo,
está
¿no?
Está vivo y
va per nosaltres. Tu veus Nietzsche per alguna banda?
Jo no, però...
Algo, pues, vale.
I, com deien, uns personatges que, davant de tot, són de construcció de molts arquetípics que tenim. Parlem, per exemple, del Shinji Ikari, que és el protagonista, que és un antiheroi. Però tu, quan dius antiheroi, t'esperes un Deadpool, no? Un tio allà que digui tacos, que... No.
Tal i qual. Depèn, també pot ser un Nobita, no?
Exactament. És un Nobita.
És un Nobita.
És un... És que, directament... és un antiheroi, perquè realment està pensant... o sigui, si algú de nosaltres ens donen per controlar un robot gegant, és que pagaríem directament. Doncs ell no. Ell tot el contrari.
Pare, per què m'has fet venir?
Ho saps perfectament, per què.
De manera que m'obligues a anar aquí dins i a lluitar amb aquell monstre?
Exacte.
No hi vull anar! Per què ho he de fer, jo? Tu no m'has estimat mai, eh que no, pare?
T'he fet venir perquè et necessitem.
I per què he de ser jo?
Perquè l'altra gent no és capaç de fer-ho.
No, no puc. No l'havia vist mai i ni tan sols n'havia sentit a parlar. És impossible.
Ara te n'ensenyarem.
Però què dius? No hi ha dret. No hi sé anar amb aquesta cosa!
Si vols anar, afanya. Si no, aparta't d'aquí.
M'ha recordat una mica també el Sun Quan, a la seva època de no vull lluitar,
sí,
no vull fer això, no?
Exactament. Sí. Però és que aquest veus que realment està cagat, entre les coses, perquè el pare que hem vist que li deia puja el robot, diguem que l'abandona quan és petit, I torna a comptar amb ell quan li venen els problemes.
Qualsevol se'n refia, del pare.
Home, és que jo no em refiaré a gens.
Tot i aquest doblatge de l'època, es veu que el pare molt, molt afable no és.
No, gens ni mica.
Ni ho vol.
Exactament, no. Ni ho vol, a més. Mm. Perquè també tenim...
Hi ha alguna Shizuka o no?
Tenim a una Asuka, que és la de construcció de la Tsundere. Què és la Tsundere? La Tsundere, diguem que és el personatge arquetípic dels mangas i dels animes, que és aquesta dona com molt forta, molt de... Jo vull fer sola i que... Però que en el fons té el seu bon cor, saps? Mm. Doncs la Asuka no té bon cor. És més, odia a tothom i queda ja com... Diu, no, jo és que odio a la gent. O sigui, no hi ha... O sigui, són tots arquetips dels personatges de l'anime...
Sí, no hi ha ningú que realment tingui algú positiu, no?
Sí, tenen coses positives, però destaca més les negatives.
Les has de buscar, diguéssim.
És que penseu que és
l'encarregada dels nens, com es deia?
La Misato.
Això, la Misato.
La Misato, que és una dona...
És la millor persona de totes.
És superbona persona, però...
Però...
Clar, és que tots tenen un però. O sigui, és molt... Per això jo crec que hi ha tant entusiasme. O sigui, pots empatitzar amb els personatges. Llavors, és una sèrie, això, produïda per Gainax i que està dirigida i creada per Hideaki Anno, que és el director de Shin Godzilla, que si l'heu vist és l'última pel·lícula del Godzilla del japonès.
Home, quan has començat a explicar, m'estava imaginant el Godzilla, quan el treuen d'allà dintre. Una mica sí, eh?
És que si veus la pel·lícula, la manera de rodar-la és exactament igual que l'Evangelion. Llavors, què va passar amb...
El Godzilla també va amb piles i s'ha d'enxufar o...?
I, bueno, juguen una miqueta amb les piles de la gent, o sigui, hi ha moltes referències a Evangelion. Però, bueno, el Hideaki Anno, quan va crear aquesta sèrie, patia una depressió.
Ostres.
I es nota perquè la sèrie
és... Destroyer total, no?
És molt destroyer. Llavors, és una sèrie que es va quedar sense pressupostos a la meitat del rodatge, de la missió. Llavors, què van fer? En comptes de retallar, es van posar creatius. i van començar a estalviar, estalviant...
I que era el típic reciclatge de fons i coses així.
Sí, reciclaven fons, posaven plans fixes només amb veu en off. O sigui, era una cosa com... Tenia un estil propi. Però aquest estil propi va anar avançant...
Però es notava molt que era cutre, o no?
No es nota cutre.
Semblava fet expressament.
En cap moment.
Exactament.
Això està bé, té mèrit.
Fins que van arribar els capítols 25 i 26, que ja ningú va entendre res, que són els capítols últims.
Que va ser quan el creador ja es va suïcidar directament, no?
Ja directament.
Ja, prou.
El pitjor és que, clar, l'any 95 no teníem Twitter. I van enviar cartes amenaçants al Hideaki Anno, en plan, explica'ns què ha passat. I, efectivament, l'any després van fer The End of Evangelion, que és el final que ells volien. Però, tot i això, van posar les cartes...
Però aquest final, diguéssim, és el que el van fer quan ja havia acabat la sèrie.
Exactament.
Com el capítol de Sensei d'hora i pico per posar...
Correcte, però aquest substituïa els dos anteriors.
Ah, val. Esborreu els dos últims capítols i us faig un altre final.
Exactament.
És que si els veus, podries veure sense veure la resta de sèrie i els entendries igual.
Sí, gens.
Gens i mica.
Sí, és com, no sé, com...
I què n'opineu de l'altre? I de l'altre, què n'opineu?
De l'altre final?
Sí.
Bé. A més, està molt bé perquè Hideaki Anno ensenya les cartes que li amenaçaven.
Ah.
En pantalla, en plan, mira, ho he fet per això, per tot, i es veu, però...
No, perquè no vull que em mateu ni em feu scratches,
sí.
Ah, doncs està bé.
Però es veuen milers de cartes, és impressionant. És una imatge d'aquestes de dir, mare meva, i es veu que són les cartes d'amenaça de fes un final bo perquè estigui content.
Bé, almenys va respondre a les demandes dels fans.
Sí.
I així la gent va poder quedar tranquil·la amb el tema, no? Perquè si no encara n'estaríem parlant, no?
Bueno, ara estem parlant perquè ara l'ha fet un remake en forma de pel·lícules, que ara porten la quarta part, que no se sap encara quan la farà, perquè el tio ha tornat a patir una altra...
És del mateix creador.
Del mateix creador, exactament.
Realment, Evangelion va representar un abans i un després en les sèries i coses així de robots gegants. Inclús diria que...
És un món que desconec bastant.
Sí, totalment.
Però l'Atac dels Titans l'has vista.
Aquesta sí, però no són robots.
No.
Ah, cosa canvia, eh?
Però té certa similitud.
Totalment.
Desmembren a gent, també, no?
Sí.
Això és l'important. Doncs gràcies, Sergi, per acostar-nos a aquesta sèrie mítica.
Recomanables.
Estarem molt pendents de quan arribi a Netflix, a veure si els que no l'hem vist la podem veure, els que l'heu vist, si aquest doblatge, doncs, és passable o no.
Bueno, el poder recuperar, perquè l'edició de DVD que hi ha porta el doblatge tant en castellà com en català. O sigui que jo crec que ara mateix, abans que vingui el redoblatge, que ho esborri tot, és bona idea tornar a la botiga de DVDs i emportar-te la sèrie.
I farem una comparació.
Sí, senyora.
Amb raó de causa.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Sergi Castanyer.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve fent-vos una crònica del Made Café de Sabadell i també parlant amb l'Alicia Gili sobre el seu últim llibre, El Donyet Perdut. Que acabeu de passar una bona setmana. Adéu-siau. Adéu-siau.